Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres en Josep Maria Balcells i en Joan Alsina. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Fallen el Jordi i el David, que no poden venir, però tenim una...
Ens escolten des de casa, eh?
El Jordi sembla que tenia un judici, pel que em van dir. I el David no pot venir perquè té coses.
Si ens estan escoltant, que sàpiguen que l'esmorzar d'avui és espectacular. Sí. Millor que l'esmorzar.
Hi ha pernil, xerrada de seta, xurros... Sí. A mi m'agraden més els esmorzars britànics, aquests d'ous ferrats.
Els ous ferrats, sí. Al damunt d'una torrada.
Que van en contra de qualsevol prescripció mèdica. Sí. Però vaja, que també tenia el seu sentit en països com Anglaterra. Escoltin, a veure, tinc diversos temes per tractar. Tenim els pressupostos, també tenim, per una altra banda, la finalment bona notícia que podrem anar amb tren d'alta velocitat fins a París, directament des de Barcelona. També tenim aquesta nova llei de seguretat ciutadana que aprovarà el govern espanyol o tirarà endavant, millor dit, el divendres en el Consell de Ministres. També tenim les recents paraules de José María Aznar dient o insinuant que posaria el president Mas a la presó si es convoqués un referèndum il·legal. Vaja, tenim diversos temes. No sé per on voldrien començar vostès. Parlem de pressupostos primer?
Vinga.
Sí? Faig un petit resum. CiU i Esquerra Republicana han rebutjat les esmenes a la totalitat dels pressupostos i han possibilitat, per tant, la tramitació parlamentària. Hi ha hagut la llum verda, doncs, per aquests dos grups, amb els seus 70 vots que tiraran endavant. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha defensat uns pressupostos marcats per la pujada de taxes i impostos, com el de successions, i els comptes també preveuen un increment dels ingressos a través de privatitzacions d'immobles i serveis. Mas-Colell, tot i admetre que no són els números ideals, ha afegit que després de retallar la despesa un 22% en els últims 3 anys, s'ha arribat al límit de reduir despesa. Els partits de l'oposició han dit, per fer un resum, els socialistes asseguren que els comptes són antisocials, el PP assegura que els comptes no prioritzen la recuperació, Iniciativa els qualifica d'opacs i la CUP rebutja uns pressupostos que consideren submisos a la troika. He intentat fer un petit resum perquè és un debat molt llarg, però ara m'agradaria que vostès aportessin la seva opinió. Què els semblen aquests comptes? Si és veritat que són els únics que es podien fer o si consideren que hi ha altres maneres d'intentar doncs, arreglar aquests números en situació de crisi econòmica. Qui dispara primer?
Va, el Joan.
Jo crec que efectivament han de ser necessàriament uns comptes restrictius. No sé si són els únics que es podien fer. Jo crec que es poden fer altres coses, sobretot des del punt de vista de la despesa, no social, sinó de la despesa no necessària. Que això sistemàticament no s'ataca i tampoc en aquests pressupostos. Probablement són voluntaristes des del punt de vista dels ingressos, probablement no són els millors de la història, que s'aprovin ja. Perquè com que ja sabem que els pressupostos sistemàticament s'incompleixen, els pressupostos els de Catalunya i els de l'Estat són contra el que un podria pensar quan es pensa en termes empresarials, els pressupostos marquen una estratègia de gestió durant l'any. En la vida política no, els pressupostos són un tràmit que cal passar i a partir d'aquí els polítics fan una miqueta i desfan el que els hi sembla respecte del moment. Per tant, que els aprovin, perquè això desencalla moltes coses, fa que molts processos es puguin posar en marxa i a partir d'aquí que gestionin com puguin els recursos que tenen.
Josep Maria.
Dos o tres coses. Primer, són els primers pressupostos de la legislatura. L'any passat no n'hi va haver-hi pròrroga, per tant, doncs, estrenem d'alguna manera, després de més d'un any de govern, després de les eleccions, estrenem un debat democràtic sobre pressupostos. S'ha evidenciat, segona cosa, l'estreta aliança i el pacte estable de Convergència i Unió, el govern, diguem-ne, i Esquerra Republicana. Fins al punt que en el debat, fins i tot quan hi va haver preguntes incisives al president Mas sobre les declaracions del senyor Junqueras, el president va blindar d'alguna manera la figura d'Oriol Junqueras perquè doncs, el necessitava per l'aprovació d'aquests pressupostos. Pressupostos que, bueno, en els pressupostos s'especifica com es gastaran els diners i com rebran els ingressos per poder fer front a les despeses. Resulta que hi ha un 10% d'aquests pressupostos sobre ingressos que ningú sap d'on sortiran. Se li va preguntar al conseller i va dir que ja ho veurien, però és un 10%, 2.300 milions d'aquests pressupostos que encara no se sap ben bé d'on sortiran. En principi, la previsió sembla que són amb dues operacions. Per una banda, la privatització de serveis i, per un altre costat, la concessió de la concessió de gestió que, i la venda de patrimoni. I la venda de patrimoni són dos capítols que, per tant, vol dir que ens empobrim com a país, diguem-ne, el govern, el patrimoni de la Generalitat es desfà de grans equipaments o
d'edificis,
o d'edificis i de, no? Però per exemple l'Incasol, que és una de les partides que Esquerra Republicana encara hi posa interrogant, és a dir, són pisos socials que no els gestionarà la Generalitat, quan en el fons dius, bueno, cuida de que això sigui realment un capítol, doncs, de suport a la gent que no té accés a l'habitatge. Ho donarà l'empresa privada, que en principi s'ha de preveure o has de poder dir que aquesta gent és per fer negoci, vull dir, no es queda una cosa. Per tant, es privatitza i es ven patrimoni. Jo penso que són uns pressupostos molt millorables, però que es va evidenciar ahir en el Parlament l'aliança estreta entre Esquerra, Convergència i Unió i tota l'oposició en contra, com acostuma a passar en pressupostos d'aquest calibre.
I malauradament el debat continua centrat en el i tu més, no? Efectivament, tots els partits de l'oposició rebutgen i rebutgen enèrgicament i rebutgen molt fort i rebutgen molt aquests pressupostos perquè són molt dolents, molt millorables, molt poc socials i molt poc adequats. Cap d'ells fa cap proposta per fer-los millors. Per tant, deu voler dir o que no les tenen, probablement, o que tampoc deu ser tan fàcil. Per tant, jo insisteixo mateix abans que els aprovin, perquè és un punyetero tràmit, i un cop aprovats, sisplau, que gestionin i que gestionin el millor que puguin. Respecte a la venda de patrimoni, doncs, ja, francament, jo a vegades penso tant en termes d'administració com en termes inclús personals. El posseir patrimoni com a objectiu últim tampoc té un sentit massa de solidès. El que dona solidesa a un país és la seva capacitat de generar, entre altres coses, activitat econòmica. Que una part d'aquesta activitat la pugui aplicar a la retenció de patrimoni pot ser interessant en algun moment.
Sí, però fixa't, Joan, hi ha una part d'aquest patrimoni, per exemple, grans equipaments o edificis o i tal, que es venen i es paga lloguer, no és que...
Sí.
Simplement és allò de vendre la casa i anar a lloguer. Això d'entrada és una font d'ingressos, però en el fons tu t'estàs empobrint, perquè a la llarga això doncs resulta que no serà mai teu.
Sí, però
el que li va dir, qui va ser, el em sembla el de Ciutadans, o no sé qui va dir-li al conseller, no, els del PP, és a dir, el portaveu del PP, que li va dir, escolti, vostès van venent, però resulta que quan vostès arribin a la independència, resulta doncs que s'hauran venut abans el país i aniran a un país de lloguer.
Ja ho donaven per fet, els del PP?
No, però en aquest sentit és que en el fons no deixes de perdre un, és a dir, quan una família ha de vendre la casa i anar a lloguer, vol dir doncs que ha fet una davallada en el seu patrimoni.
Bueno, o que realment ha fet una aplicació intel·ligent d'un estalvi que va posar en forma d'un actiu i que en moments de necessitat ha tirat de la guardiola, ha utilitzat
i
aquest
no,
estalvi...
Però no podrà tornar a fer mai més.
Bueno, això no ho sabem.
No, perquè ja s'ho ha venut.
Ja, però depèn de què en faci amb aquells recursos. Si aquells recursos els utilitza només en despesa no productiva, aleshores està condemnat. Si aquells recursos els utilitza de forma intel·ligent, doncs probablement pugui donar-li la volta a la situació i un altre dia pugui tornar a tenir patrimoni.
Aquests recursos és per anar tirant, en els pressupostos de la Generalitat, és per anar cobrint despeses. Vull dir, no és que van a la bossa d'estalvi, sinó que van a la bossa de la despesa.
Sí, però tornem a lo de sempre, no? Primer el malalt l'hem d'estabilitzar, no? Perquè si el malalt a la veu de no volem fer-li mal, no li fem res, es mora. Queda molt maco, però es mora. Llavors el malalt hem d'estabilitzar. I fins que no estigui estabilitzat, no podem començar a treballar en la curació. I el malalt no està estabilitzat. Insisteixo que penso que des del punt de vista de la despesa no s'ha fet ni de bon tros tot el que es podia fer. S'ha treballat molt la part social, o sigui, s'ha castigat molt el ciutadà. però no s'ha castigat gens el polític, se l'ha castigat poc el polític.
No, fixa't, avui hi ha un diari al País concretament que parla dels sobresous que es donen i es mantenen als càrrecs, fins i tot consellers i directors generals i tal, a part del sou que tenen, que sigui el president de la corporació, em sembla, doncs, que no sé si guanya, ara me'n recordo si són 126.000 o 128.000 euros l'any, a més, li donen unes dietes que li cobreixen 6 o 7 mil euros més a l'any. I els consellers, igual. És a dir, es manté uns capítols de despesa que són escandalosos en un moment en què es retallen sous, en què es treu la paga extra de funcionaris i, en canvi, els directius amb sous molt elevats, a més, amb feines o tasques derivades d'alguna manera del seu càrrec, els hi donen encara uns complements. En uns pressupostos austers i restrictius, això és escandalós.
I es troba a faltar, jo sóc el que trobo a faltar, un capítol que digui desaparició d'organismes no necessaris, i que comenci a haver una llista que comenci per les diputacions, que continuï pels consells comarcals...
De fet, ara la Generalitat, a la seva web, acaba de publicar, aquesta setmana, els diversos sous dels alts càrrecs i càrrecs de... confiança. Vaja, és una bona iniciativa i és un exercici saludable també veure que hi ha doncs, sous de diverses magnituds, com deia. Una de les coses que a mi em sorprèn més, per exemple, és el que costen les oficines dels expresidents de la Generalitat de Catalunya i el que arriben a cobrar membres d'aquestes oficines.
On són aquestes oficines? Clar.
I què fan, no? Perquè, clar, aquesta és l'altra pregunta, no? És a dir, és necessari que hi hagi...
El president Maragall, que consti, que va renunciar en el lloc, s'ha traslladat i ha fet un estalvi extraordinari en un piset molt més discret a casa seva, quan doncs, el president Montilla i el president Pujol els hi han incrementat el lloguer i això continua pagant.
Però, per exemple, ho dic pel cas del senyor Montilla, que és senador, cal que mentrestant tingui en paral·lel funcionant una oficina com a expresident? Una persona que, a més, té el càrrec, necessita aquesta oficina? Em pregunto, no perquè sigui...
Ell va justificar-ho dient que, com a expresident, té encara unes funcions que rep persones i tal, i necessita un espai mínimament noble per rebre persones que a Barcelona volen veure'l com a expresident. Dic una mica l'excusa que va donar el senyor Montilla.
Excusa,
exactament.
Això és luxe. Jo necessito un lloc de luxe per rebre gent per raons meves, no ni de país.
Sí, però això és una cosa aprovada en temps de la legislatura del senyor Pujol, que això li va demanar, i a mi m'ho ha dit directament al senyor Rigol, el president Pujol li va dir, escolta, Joan Rigol, fes-me una proposta perquè doncs, jo acabaré el mandat, a veure què pot passar després. Doncs li va preparar i es va fer una llei que es va aprovar al Parlament de l'ajut que hi hauria, tindrien els expresidents d'una manera doncs, estable. Això o es revisa i és competència de que el Parlament doncs, s'ho posi damunt la taula i torni a revisar. Vull dir, jo estaria molt d'acord amb que això no...
I al final és una o altra, no? Si el president Montilla està al Senat, cosa que és més que qüestionable, doncs ja té un càrrec, ja té uns ingressos, ja té un lloc on rebre la gent, el que el vulgui veure que vagi a Madrid.
No cobra de sou d'ex-president, perquè en principi...
Però hauria de ser incompatible qualsevol prebenda d'ex-president.
Sí, d'acord.
Ja tens un premi. El fet de ser al Senat ja és un premi.
Hi ha capítols en la despesa de la Generalitat que no es toquen.
Ah, no, és el que et deia, el càstig al ciutadà no té límit, el càstig al polític no té inici, perquè dius, està bé que es publiquin els sous a la web de la Generalitat, sí, segurament està força bé, estaria millor si fos veritat, és a dir, si les quantitats parlessin de tots els conceptes per als quals un polític rep ingressos, no només la nòmina.
Això és el que surt avui al diari, que diu, aquest senyor com a conseller cobra tant, però després se li afegeixen 6, 10, 8 mil euros l'any, que són 1.000 euros més al mes, per raons de dietes, per assistir doncs, un cop al mes a una reunió de no sé què.
Sí. Però jo no entro si cobren molt o poc, perquè jo considero que probablement càrrecs d'aquesta responsabilitat doncs, han d'implicar sous potents, això sembla que tothom més o menys ho entén. és el procés de l'elecció. Vaja, jo crec que és més el procés de l'elecció, no? Com les coses aquestes hi arriben.
Correcte.
No, perquè un director general d'una empresa pública, si té molta, molta feina, de gestionar molt, etcètera, etcètera, jo entenc que ha d'estar ben pagat, no, no diré que
sempre i quan hagi estat escollit en termes professionals. No? Llavors, si ha estat escollit en base a la seva capacitat professional, a la seva trajectòria, i està mesurat en base al seu rendiment, fantàstic, que tingui un salari de mercat. Inclús superior, perquè sap que està subjecte a les anades i tornades de la política. Però si són càrrecs posats a dit, han de tenir sous d'un dit. Han de tenir sous, doncs això.
Tenir en compte que aquests càrrecs posats a dit normalment han de fer unes aportacions i unes quotes als partits que els han proposat, i és una altra de les fonts de finançament més o menys regular o irregular dels partits.
Aleshores no és salari, sinó que són aportacions a partits,
més...
per tant que ho posin a la partida pressupostària que toca. No a salaris, sinó a aportacions a partits. Que, mira, segurament seria una partida que podria reduir-se dràsticament, per no dir eliminar-se.
I alternatives possibles als pressupostos, n'hi ha alguna? Perquè, vaja, jo no en sé d'economia, no? Però la sensació de que aquesta economia no acaba d'arrencar permet alguna altra alternativa? Més enllà d'aquestes retallades més situades en un lloc o en un altre, com comentaven.
Jo crec que hi ha una cosa molt bona en aquests pressupostos i en el debat que s'ha iniciat, i és tota aquesta feina que s'ha iniciat per començar a tenir un banc central català, és a dir, perquè l'Institut Català de Finances es converteixi en el Banc de Catalunya. Al final és una d'aquelles coses que sempre diem que ens falten, no? el control dels diners, no? O la capacitat de sortir als mercats, explicar coses i captar inversió estrangera de veritat. Crec que aquest és un punt fonamental. L'estan passant una miqueta suau, perquè pot aixecar, sobretot des del punt de vista del PP i d'aquests senyors que diuen paraules rares, ampolles, però crec que és un dels punts potents de lo que pot ser la gestió de la Generalitat. Tenir una eina de captació d'inversió estrangera o d'inversió en els mercats per generar activitat econòmica, per fer que les companyies que operen a Catalunya doncs puguin fer-ho amb més holgura financera. Això aniria amb el que parlàvem abans. Si realment tenim capacitat de generar activitat econòmica, tindrem capacitat de generar ingressos. I per tant no serem pobres. Qui és pobre? Pobre és el que gasta més del que ingressa. I ric és el que gasta menys del que ingressa. No el que té més. Ja ho hem vist, que amb aquesta crisi ens ha donat l'oportunitat de veure-ho àmpliament. Els rics de patrimoni han acabat pobres. I en canvi els pobres que no tenien patrimoni, però que han pogut anar fent la piu-piu, doncs probablement continuen no gaire més rics del que eren, però continuen vius i amb una possibilitat de, aplicant els mateixos criteris, doncs segurament acabar fent algun tipus de patrimoni. No?
De fet el capítol, la pregunta que feies, jo penso que el capítol problemàtic és el d'ingressos, és a dir, d'on traiem els ingressos, com recollim més. Un element que jo recordo que en aquestes tertúlies s'havia discutit i que hi havia hagut doncs, una diversitat d'opinions, per exemple, és en l'impost de successions, que finalment l'ha tornat a recuperar, malgrat que en el programa electoral, que això dels programes electorals ja es veu que es fan i desfan a mesura de les conveniències, és a dir, Convergència va ser un dels elements de dir jo trauré l'impost de successions, el treu i ara el recupera sense demanar permís a ningú. I després doncs traurem un altre capítol, que jo ja ho vaig dir en el programa i em vau votar per això, i bueno, també et van votar per això altre i ara ho estàs incomplint. Vull dir, aquest és un tema doncs de quina manera. Serà el tema impositiu, el tema fiscal, el tema de la corrupció, el frau fiscal, és a dir, hi ha capítols que es podrien intensificar. I avui hi ha una notícia, aquesta és a nivell d'estat, que van cessar la responsable de fer el seguiment dels grans contribuents perquè havia rebutjat un recurs d'una cimentera, la Cemex o no sé com es diu, perquè no estava d'acord amb la inspecció d'Hisenda que hi havia hagut i havia fet un recurs. Ell rebutja aquest recurs i automàticament la cessen i amb ella cessen uns quants més del seu voltant. És a dir, hi ha un seguiment del frau fiscal i tal, però hi ha un blindatge també de les grans empreses o dels grans lobbies que defensen amb les dents el seu patrimoni. Després resulta que diuen que les raons que posava doncs, per fer el recurs eren raons que ja les havia posat en la primera inspecció, per tant que no hi havia res de nou i per tant aquella, la responsable l'havia rebutjat. Vull dir que hi ha capítols que no acaben d'apretar-se amb els que tenen doncs, poder, els poders fàctics d'aquest país, que jo penso que no aporten prou en un moment de crisi a l'economia del país.
És el que el Jordi li diu la cuchipandi, no? Al final el polític sap que quan acabi anirà als CEMEX, Telefòniques, Endeses d'aquest país i per tant els ha de tractar bé. Ja tenen una legislació fiscal que les afavoreix moltíssim aquestes companyies, ja tributen poc. El que passa és que jo també penso que sí, que està molt bé que es continuï perseguint i matxacant i castigant el contribuent i posem-nos al damunt de les empreses i destrossem-les del poc que quedi d'elles, no? Però i els directius de caixes que s'han endut a la seva butxaca cents de milions d'euros? Perquè clar, per l'impost de successions què s'espera recaptar? 80 milions d'euros? Vaya tonteria, vaya tonteria. Amb 10 directius de caixes en fem 100 de milions. No, ho dic totalment en sèrio. No, ataquem els problemes de veritat, ataquem els punts on hi ha, ataquem les bosses de diners, per dolorós que sigui, perquè de directius de caixes n'hi ha moltíssims, amb moltíssims diners a casa seva. Ja ho vam veure l'altre dia amb el Rato i companyia, però tots els que han passat, tots els que han desfilat pel Parlament han donat una lliçó de superbia. I
la pregunta, depèn de l'administració, els sous dels grans directius de caixes?
Bueno, posar-los una demanda penal, sí. Jo crec que posar-los una demanda penal, donat que eren entitats on la part pública hi tenia alguna cosa a veure, i que a més la part pública és qui les ha rescatat i que ha hagut de pagar tot.
Sí, però jo veig més una cosa ètica més que pas no sé si penal. Vull dir, que és dir, escolta, això,
bueno, però com que ètica no en tenen, doncs hem de passar al següent pas. vol tornar-ho? No, jo m'ho mereixia, perquè el que dèiem, no? Perquè els salaris de mercat del sector financer, del sector bancari, són aquests. I clar, per aquells que en saben de fer banca, no? Pels que no en tenen ni idea, el que fa és se'ls fa al carrer, no? Que no era el cas. Llavors, crec que tenim una grandíssima bossa d'altres fraus, de fraus penals, de fraus delictius, que no els ataquem probablement pel mateix que dèiem abans, perquè a algú no li interessa, no? Gent com aquella que diu frases que ens retornen a temps històrics.
No ho direu per les declaracions de l'Aznar.
Sí.
No sé si el Raül ens les pot buscar, que les vam tenir ahir. Mentrestant les anem comentant, ho dic perquè són declaracions que, vaja, déu-n'hi-do, no? Ahir va donar de si a la tertúlia amb els partits polítics, no? Veure com insinuava que, doncs vaja, el Raül ja m'ha aconseguit el tall, que és un tècnic magnífic, li demanes una cosa i en un instant tu aconsegueix. Moltíssimes gràcies, Raül.
Poner límites, poner cotos a aquellos que quieren desbordar la legalidad o a aquellos que quieren romper el país o a aquellos que cuestionan la Constitución es muy importante. Nosotros aprobamos una ley que luego fue derogada por el ministro Zapatero y que ahora no ha sido restablecida, en virtud de cual aquel que convocase un referéndum que fuese ilegal tendría una pena de 5 años de cárcel.
No diu el nom d'Artur Mas, però vaja, tampoc cal ser allò molt, molt, molt espavilat per entendre que, vaja, era com una mena d'avís a navegants, no? Escoltin, vagin en compte, perquè jo ja vaig fer això, encara que ara no, la llei no està vigent, però...
José María Aznar té dos problemes. Jo diria que el seu principal problema és la seva ideologia. Ell és un generalíssim en potència. A ell li mola això de la dictadura. Ell amb el règim de Franco, Hitler, Mussolini s'hagués trobat en el seu ajo, no? I per tant això el guia en totes les coses que fa. I llavors té un altre problema que jo crec que s'està donant compte de que és més important que el primer, i és que està caiguent amb l'ostracisme, no? Ja no li fan cas, no apareix, no figura, no està, no li pregunten, i per tant, si vol sortir als mitjans, ha de dir barbaritats. Això és una barbaritat, és tan barbaritat com que jo crec, estic d'acord amb el govern, estic d'acord amb el que diu el govern, amb el que fa. Jo crec que això mereixeria una protesta formal i una exigència de rectificació o un judici per allò que li diuen de
Home, és una amenaça,
del terrorisme,
no?
És una amenaça, és una incitació a que passin coses violentes. I clar, doncs d'això sí que hi ha una legislació no derogada i totalment vigent. La incitació al terrorisme doncs està perfectament reglamentat, i per tant jo, si fos el govern, exigiria que això s'apliqués. El govern, com moltes vegades, l'única cosa que fa és dir, això està molt malament, i se li hauria de reprendre, i aquí es calla. No, jo crec que això forma part dels nostres mals. Quan nosaltres, o si nosaltres fem alguna cosa que potser se surt una miqueta més de to, Espanya es rebel·la i s'encén i es posa absolutament embogida en contra de les barbaritats que fa Catalunya. Quan Espanya fa barbaritats infinitament més greus, Catalunya no diu res. I així no anirem enlloc.
Josep Maria.
Aznar ha marxat però no ha desaparegut, i penso que això s'ha de tenir en compte. És a dir, jo no crec tampoc que estigui ja fora de circulació. Aquí i es diu que hi ha coses que es mouen, perquè en el fons la tensió amb l'actual govern i amb la direcció del PP, el nucli dur que representa Aznar i la FAES, doncs no tenen molt bones relacions en aquests moments, perquè en el fons en aquestes declaracions reparteix bufetades a tots els costats.
Sí,
sí, per un costat diu, jo vaig fer això, fixeu-vos, jo sóc
derogada i no ha sigut repuesta.
I no ha sigut repuesta. És a dir, el Zapatero és dolent perquè el va treure, però aquests també ho són perquè no l'han recuperat. És a dir, en el fons, és a dir, per tant, aquí hi ha alguna cosa que falla ni Zapatero ni Rajoy. Jo sóc el que té la idea clara del que s'hauria de fer. I això és amenaça, també, és a dir, és una declaració antidemocràtica feta a la vigília del gran aniversari de la mort de Franco,
saps? Del seu líder espiritual.
Sí, vull dir que això també
no sé,
sembla que no.
Això, no?
Sí, casual, no sé si casual o no, però ajuda a veure...
Es vente mañana.
Estem encara, doncs, en el marc aquest, doncs, de dir, escolta, encara venim, doncs, d'una herència dictatorial que, doncs, alguns enyoren. Clar, estem aquí, i aquesta és encara la classe política que té un pes relatiu, si volem, però que en el fons indica també la debilitat, la feblesa de l'actual govern, que tot i tenir majoria absoluta, el PP, té problemes interns, com tots els partits. Aquí Convergència i Unió també tenen els seus problemes, el PSC té els seus problemes. Estem en un moment en què els partits, la cohesió interna és en fi, millorable, si més no, per no dir preocupant.
A mi m'agrada molt un tuit que va fer l'Antoni Batista, que és un periodista magnífic. Sí. Això de Twitter té les seves coses, o sigui, hi ha coses bones i dolentes, però quan segueixes gent amb nivell, doncs té gràcia, no? I m'agrada molt un tuit que va fer, diu, quan la Constitució era sortir del franquisme, Aznar estava en contra. Ara que l'aprofiten contra les llibertats, ja està a favor.
Està bé.
Perquè, de fet, Aznar és conegut que escrivia articles contra la Constitució espanyola.
Sí, ell estava en contra, sí.
Que no ens inventem res, vull dir que pots anar a una hemeroteca. I, de fet, l'Antoni Batista n'havia, em sembla que, publicat alguns en algun dels seus llibres per parlar precisament d'Aznar, no?
I fixeu-vos que les polítiques que està aplicant o tirant endavant el PP amb qüestions sensibles com són la sanitat, les llibertats en general, la legislació, la part judicial, etc., són molt involucionistes, ens porten molt a l'època més recalcitrantment centralista i dictatorial. Però l'Aznar no en té prou. L'Aznar necessita anar més enllà. Al final, se'ls acaba veient el llautó, perquè el llautó hi és. Perquè la base és aquesta, la base d'un Rajoy, d'un Verd, de tots els d'un Montoro brutalment, no? De tots els ministres, o gairebé tots, el de Guindos probablement és el menys sospitós d'això, no? La base és aquesta. El que volen és tornar a la reunificació d'Espanya i a la homogeneïtzació total del... total no, al tornar a aquells orígens en els quals deia l'altre dia el Jordi, no? Manda Andalucía, gobierna Madrid i Catalunya paga, no? I aquest és l'equilibri que entenen que és el bo. I això és dolent, això no és bo, perquè és molt radical. Això quan es destapa és extremadament radical. I quan veus que el Rajoy, envoltat de jovenalla radical de dretes de Madrid, doncs diu les seves barbaritats i aquests nanos els segueixen com no pot ser d'altra manera per lo manipulables que són per l'edat, t'assustes, perquè on un polític...
Són aspirants a ocupar llocs en l'administració.
I aspirants a radicalitzar les posicions molt més enllà del que el polític professional faria. Perquè el polític té la capacitat d'encendre i apartar-se, i el ciutadà no. El ciutadà, quan l'ha encès, és difícil aturar-lo. I estem anant a posicions francament radicals, no? La modificació aquesta que volen fer de la llei de...
Sí, ho tinc aquí apuntat, eh? La nova llei de seguretat ciutadana, que s'aprovarà previsiblement al Consell de Ministres d'aquest divendres, que endureix les sancions pel fet de manifestar-se sense permís i restringeix els escarnis, entre altres mesures.
Sí, al final el que fa és restringir les llibertats del ciutadà per protestar contra el polític.
I saps què passa? Que és tan discrecional això, és a dir, en quin moment, és a dir, és una amenaça permanent a la llibertat d'expressió, que hi poden haver gent que es passa de rosca amb una manifestació, amb una, hi ha hagut actes vandàlics, i molt bé, però amb una llei que diu alerta, jo li puc posar fins a 600.000 euros de
multa pels escarnis, per exemple, o per difondre imatges de la policia.
I tal. Hi ha coses aquestes que es pot aplicar o no es pot aplicar, però l'amenaça hi és. I per tant, si en un moment determinat poden dir alerta, i això frena qualsevol espontaneïtat de la gent, de la ciutadania, d'expressar la seva disconformitat i la seva protesta. Estem això entre... Llavors, amb l'excusa de la seguretat, doncs traiem llibertats. I aquí juguem amb aquesta dialèctica que hem de vigilar, però bueno, estem posats en un marc de majories absolutes.
És una dialèctica antiga en la que una reunió de tres era una revolució, no?
Sí, segons dic...
No anem bé. Si jo no puc filmar unes imatges de la via pública lliurement, si jo no puc...
Però fixem-nos, mira, Joan, jo estava pensant, tot i que el nostre conseller d'Interior va intervenir, dir, no, l'art, això, inclús posant, però les imatges, per exemple, que va treure, jo què sé, doncs la veïna doncs, del Raval amb la pallissa de l'empresari Benítez a la Ciutat Vella, al Raval, allò podien dir, escolta, vostè ha retratat uns policies que estaven intervenint doncs, per raons de seguretat i això no ho pot fer perquè ha posat en risc la seguretat d'aquests policies i tal, i podien pagar una multa. És a dir, arriba un moment en què no podrem ni fer això. És a dir,
faran un rastreig, aquestes imatges d'on han sortit, aquesta senyora les ha gravat, vostè les ha donat en aquests perquè les publiquin, sí, multa.
Però vull dir que això passa no només a Madrid, sinó aquí també. El tema de la seguretat i de la intervenció de la policia i dels límits de intervenció, de la repressió o del control de seguretat, home, hauríem de ser molt curosos en democràcia. I evidentment que hi poden haver excessos, eh? Jo és a dir, no nego que hi poden haver excessos i per tant això s'ha de prevenir. Però alerta de que amb l'excusa aquesta no anem traient, doncs, dir aquí ordeno i mando i no hi ha lloc a la protesta.
Hi ha altres aspectes de la llei. No es pot amenaçar o insultar policies a manifestacions i protestes. També hi ha una part sobre la prostitució, per exemple, oferir o acceptar serveis de prostitució a la via pública quan sigui a prop d'espais de menors o en indrets que no es pugui interrompir la circulació, també estarà considerat una infracció greu. D'una banda, hi ha gent que li diu la llei Fernández Díaz i una altra gent que li diu la llei anti-15M, depenent de com tu miris.
Deuen ser les dues coses, veritat.
Sí.
Deuen ser les dues coses.
Depèn, clar, per exemple, tot el que és el moviment 15M ho veu com una, diguem-ne, un atac a les seves protestes.
Però quina barbaritat. Dius, estarà penat a insultar a un policia en l'entorn d'una manifestació on els nens sempre estan exaltats i no només se'ls insulta, sinó que se'ls batussen tots, no? I això com es prova? O sigui, on està el procediment? Això és absolutament inaplicable. És l'amenaça. És tenir la mà sempre en l'aire,
tenir la possibilitat dient,
compte que te la fotré. Exacte,
i això reprimeix. Jo recordo ara, i vull esmentar-ho, és a dir, la mesura que es va criticar, i tas, però a mi em va semblar que era un gest valent en el temps del conseller Saura, de posar les càmeres a les comissaries dels Mossos, que van evitar dues coses: que no es passessin els Mossos i que no hi haguessin denúncies falses, perquè també hi havia...
també n'hi ha.
Perquè hauria de dir, tu, m'han torturat aquí, i escolti, aquí tenim les proves que això no és veritat. Però a la vegada, doncs, els Mossos d'alerta que em poden enganxar. És a dir, doncs sí, el policia també ha d'estar controlat democràticament, també, i el ciutadà també, doncs, democràticament, respectant les seves llibertats.
Però ja hi ha lleis que protegeixen això. Si vostè pega algú, doncs se li aplica una llei. Si vostè fa... Si va més enllà del que està permès, doncs ja està penalitzat. No cal aquesta amenaça, que recorda molt... Al final, això em recorda molt el règim rus de l'època del Lenin, no? En el que... tot rus era una espia en potència, no tan sols del seu veí, sinó inclús dels seus pares, dels seus germans o de la seva dona, no? És aquest règim, és aquest tipus de règim en el que tothom ha d'estar vigilant.
Tots sospitosos.
Tots som sospitosos.
No? Aquest és el tema.
I això jo no ho vull, no? Per tant, sí. Revolta.
Hi ha hagut gent, per exemple, una vocal del Consell General del Poder Judicial, la Margarita Robles, que ha avisat que això pot ser inconstitucional. També ha sortit jutges per la democràcia dient que les multes són absolutament desorbitades i considera que la llei pot desanimar els ciutadans a exercir els seus drets fonamentals. Per tant...
És el que pretén, sí, no, sí, la llei?
Sí, que no hi hagi manifestació.
Que Espanya sigui un país feliç on nadie se manifiesta en contra d'un govern que lo hace perfecto.
Sí, sí. Però, bueno,
Veu veure la competència ahir?
No.
A l'entrega del Premi Ondas?
Què van dir exactament? És que vaig veure un tuit abans d'anar a dormir, però explica'ns-ho.
Jo vaig sentir alguna cosa avui.
Ens hem el bon.
El de RAC1, no?
Primer vam començar en el que un Òscar, jo mai me'n recordo dels cognoms, el de la tele, diguem, el del Gran Dictat, parlava en català,
sí,
i a l'altre el traduïa en castellà. Després el
però obviant algunes frases, eh?
Sí, bueno, sí, no, bueno, fent com ja fan, no? Després el primer va començar en castellà i li va explicar a tothom que anaven a fer un esforç per parlar en castellà per respecte a tothom, tot i que, donat que havien estat sotmesos a una immersió lingüística durant molts anys, els hi costaria molt, perquè no en sabien de parlar castellà, no? I per últim, l'altre Òscar va avisar, gesticulant, que estava llegint una transcripció fonètica perquè no sabia hablar castellano, que le iría muy bien, però que no entendía nada de lo que decía, una clara al·lusió a l'Anna Botella i al seu magnífic discurs amb el tema de les Olimpiades. No? Van estar francament bé, molt bé, com sempre, no? molt graciosos i molt bé. I a més, una cosa que jo, em feia por, no els hi van tallar el temps. No? Aquells 30 segons que tenien, crec que es van convertir en ben 2 minuts. No?
Sí.
Si algú vol recuperar, ho he trobat ara a VilaWeb, segur que hi ha més webs que ho tenen, però vaja, buscant a la competència, hi ha tot l'àudio, per tant, tot
sí,
aquest...
és divertit.
Ah, està bé. Per cert, Josep Maria, dissabte, ei. Don Juan Tenorio, tenim?
Exacte, escolta.
Explica'ns.
Tu fas de Don Juan?
No, jo faig de Don Diego, que és el pare de Don Juan.
Comença, perdó. Jo pensava que feies de narrador.
No, sembla... doncs va canviar.
Ah, es canvia.
Sí, és... No, aquí la colla, hi ha una colla aquí de gent...
Explica-ho, que està molt bé la història.
La gent d'aficionats i del teatre, doncs que, diguem, no es pot perdre una tradició, que doncs al novembre doncs l'obra Zorrilla de Don Juan Tenorio s'havia de fer. Llavors, no hi ha hagut manera, per la despesa que suposa doncs fer la gran obra, doncs fem-ho llegit. I es farà la unió el dissabte a les 9 del vespre, amb tota una pila de gent que en aquesta nostra ciutat es mou en el món del teatre. I
quin paper et toca? Vaig pensar que feies de narrador, que al començament em vas dir que era
narrador. Havíem fet un repartiment primer, però després doncs em van demanar que fes de Don Diego, que és el pare de Don Juan, que surt dues escenes, eh? Però jo el que... jo l'he vist així per televisió, i l'he llegit el temps d'estudiant havia llegit el Juan Tenorio i després l'he vist representat. Te n'adones, tant, que hi ha un patrimoni literari dels clàssics
del Zorrilla, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca i tal, que són preciosos, que estan molt ben escrits, i la trama de del Fantenario és divertidíssima, i en vers de dalt a baix és una passada, vull dir que és per disfrutar-ho d'escoltar i de llegir. Bé,
quants actors sou? Déu-n'hi-do, no?
Uns 14 o 15, tants com personatges, jo no ho sé.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I serà el dissabte a les 9 al Teatre de la Unió.
El dissabte de la Unió.
Qui vulgui entrades...
qui vulgui entrar...
Pot anar a la taquilla de la Unió, no? A secretaria, vaja. Sí. I una hora abans...
No sé si es paga o
fa taquilla inversa.
O es fa taquilla inversa, no t'ho sé dir.
Que això taquilla inversa, perquè la gent que ho sàpiga és anar a l'espectacle, no pagues d'entrada...
Jo penso que és així, perquè no, ningú cobra res d'això, Dir això és pura afició...
Teatre.
I... Però aquí hi ha... El de les lectures a la fresca, hi ha experiències d'aquestes, de el que hi ha hagut ara, doncs, amb motiu de l'aniversari de l'Espriu, uh-huh, o de Martí Pol. S'han fet coses aquí a Sant Cugat, d'aquest món de les lletres i del teatre, extraordinàries.
O, per exemple, la setmana passada vam tenir la representació de l'obra Taula Rodona de Pere Calders, que estava inacabada i que la va agafar el Víctor Alexandre i la va acabar.
La va acabar, sí.
Que això és una cosa que és la primera vegada que passava, no? És
l'estrena mundial. Que ho va fer una altra vegada? Ah, bueno,
sí, es va fer en el seu moment a les lectures de la fresca, que va haver-hi quatre finals, però en aquest cas el Víctor Alexandre va fer molt més llarga l'obra, va fer tota l'obra, per entendre'ns, no? Ostres, és una cosa que no havia passat mai, no? Una obra inacabada de Pere Calders. Doncs les referències als mitjans de fora són nul·les, no?
De fora nul·les, i aquí vosaltres, i el Tot Sant Cugat, diari també, una mica. Però la resposta del públic depèn, una mica. Tots estem així dient, a veure qui hi haurà, quants vindran, a més de la dona i el sogre i tal,
el suport de familiar,
la claca.
Però vaja, no ens podem queixar. Veurem què passa també amb el futur.
Teniu competència, perquè el dissabte obren les estacions d'esquí.
Finalment
de la Cerdanya, sí, ja està confirmat.
Home, si està planíssim de neu. La nevada d'aquests dies...
Hi ha molta neu a la part alta.
Sí.
A la part baixa n'hi ha menys, però sí, la setmana passada ja es podia començar a pujar amb foques cap amunt i fer alguna coseta. Sí que...
Bueno, escolta...
Jo crec que no hauries d'anar a esquiar i hauries d'anar a veure el Josep Maria.
Jo crec que hauríem de penjar un podcast.
Home, no estaria malament. Nosaltres com a Quapuncat òbviament intentarem ser-hi, a veure si podem fer un vídeo i així podem veure el Josep Maria fent de pare del Don Juan Tenorio.
Qui fa de Don Juan?
El Xavier Tort. El Xavier Tort, que... Bueno,
se sap el paper bé, em sembla, no?
N'ha fet, no sé si 20 vegades o 25, amb la Matilde Almendros havia fet, imagina't, en temps de la Matilde Almendros havia...
Ja estem parlant de l'any, aproximadament, pels que són molt joves.
80, per allà.
Déu-n'hi-do, 30 anys enrere.
Sí, no sé quan. Però bé.
També hi ha el Pere Païssa, que és de la casa, i
Jaume...
En Jaume Pla, que està tardoriol els divendres, per tant el tindrem demà aquí, segur que també ens ho explica.
Escolta, i es comuniquen prou bé aquestes coses a Sant Cugat? Se'n fa prou promoció? Perquè moltes vegades, bueno, això mateix, no en tenia ni idea, no? I normalment sí que miro cada setmana el diari i el Tot.
El diari ho posa, el Tot ho posen, sí.
Nosaltres ho hem explicat també. I, de fet, ahir vam tenir una secció de teatre que també vam explicar-ho.
A mi el teatre és de les coses que m'encanta, més que el cinema. Doncs jo, tot el que
hauria de fer un musical un dia.
Ja en deuen fer, jo sí que no...
Musical...
Això sí que res.
Foca broma.
No s'ha de saber de cantar, perquè clar, i actuar.
És que ara els actors de teatre, fixeu-vos, és que han de saber de tot. Han de saber dansa, han de saber cant, han de saber... Super, actuen, però amb totes les facetes de l'expressió del... És fantàstic, això.
Doncs escolta, que vagi molt bé el dissabte.
Molt bé.
Ens faràs la crònica el dijous.
Sí.
Doncs Josep Maria i Joan, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi bé.
Adéu.